Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia pels aires acondicionats i els ventiladors. La calor tornarà a pujar un escaló més i pujarà el termòmetre a valors caniculars.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, març, 14 de juny del 2022. Avui al Supermatí us explicarem diversos incidents relacionats amb aquesta calorada. Algun accident, un incendi que ahir va tallar la carretera que va de Salrà cap a, o de Girona cap al Baix Empordà, el seu pas pel Salrà. I us explicarem també que 40.000 persones, 40.000 estudiants, comencen avui les proves d'accés a la universitat, les PAU. Entre elles, la Marina Saura, del nostre equip. Així doncs, els hi desitgem a totes i a tots que tinguin molt bona selectivitat. No us poseu més nerviosos del que toca i, escolteu, feu ràpid que feu ràpid que tenim feina. Mentrestant, saludem la gent amb la que farem aquest supermatí d'avui, començant per la Paula Brines. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
En Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
També l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
La Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Mariana Fernández. Mariana, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells repassem d'entrada els titulars de les notícies més destacades del dia. Més de 40.000 alumnes catalans s'examinen a partir d'avui de les proves d'accés a la universitat, Anna.
Les PAU tornen al format prepandèmic, ja que es fan en només 3 dies, i entre altres tampoc farà falta la mascareta. A tot Catalunya hi ha una seixantena de punts d'examinació que acullen a 207 tribunals. Els resultats de les proves sortiran el 29 de juny.
Estabilitzat l'incendi agrícola que va obligar a tallar la circulació de trens i també la C-66 a Salrà, Sergi Villena.
Els bombers van estabilitzar cap a 6:45 de la tarda l'incendi en un camp de rostolls al municipi de Salrà, al Gironès, que va obligar a tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià i la C-66 entre Salrà i Bordils.
I un palafrugellenc que viatjava en el tren accidentat a Vilaseca explica com ha estat la seva experiència, Mariona.
El tren accidentat amb 75 viatgers cobria la ruta Barcelona-Tortosa. A les 21:54, l'administrador d'infraestructures ferroviàries ha informat d'un xoc frontal entre una locomotora de l'empresa Captrain i un tren regional, quan aquest sortia de Vilaseca en sentit sud. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del sinistre.
I a Pals han aprovat dues bonificacions. El ple municipal de Pals ha aprovat dues bonificacions per la implementació d'energies renovables.
A l'ordenança fiscal número 5 sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres s'ha afegit una bonificació del 90% de la quota sobre el pressupost que correspongui, amb un límit de 400 euros. També a l'ordenança número 3 sobre l'impost de béns immobles.
Doncs foment d'energies renovables, cosa bona, per descomptat que sí, i més a la vista del resultat que té el canvi climàtic. 8 del matí, gairebé 4 minuts. Veus de l'Empordà, secció que cada dilluns emetem al Supermatí en el que donem a conèixer personatges singulars de la comarca o persones que tenen coses a explicar i que no estan en el focus del radar informatiu. Des de Casavells, per exemple, hem aconseguit recollir el testimoni de dos apicultors de la comarca.
I és que vam poder conèixer la feina que fan la Glòria Simón i en Jordi Entreserra. Són dos apicultors propietaris del Mas Entreserra que van visitar el Veus de l'Empordà amb la Mar Coll.
I aquest any se celebrarà l'homenatge a Pere Caner i Estrac. I estrany, perdó, en el centenari del seu naixement.
El Centre d'Estudis Calongins Colònico de Calonge i Sant Antoni, amb el suport d'altres entitats del municipi i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, organitza un programa d'actes al llarg de l'any per commemorar el centenari del naixement de l'erudit local i cofundador de l'entitat, el mestre Pere Caner i Estrany.
I a les 8 del matí i 5 minuts us expliquem que els alumnes de l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols estrenen Baricaldista, un musical fet a partir de textos de Narcís Masferrer.
La presentació de l'Ofima es farà al Teatre Auditori, que porta el nom de l'escriptor, el proper dijous 16 de juny a les 6 de la tarda. La peça dura uns 75 minuts i es basa en els textos i dibuixos que conformen el fons Masferrer, dipositat a l'Arxiu Municipal.
8 i 6, capítol d'informació esportiva. L'escocès Johnston guanya l'Empordà Challenge de golf que es va celebrar a Gualta, Sergi.
Les instal·lacions de l'Empordà Golf Club de Gualta van ser l'escenari aquest cap de setmana d'una competició que va coronar l'escocès Liam Johnston amb el primer lloc de la classificació.
Doncs explicarem de què va el tema. I en capítol cultural, Zeta Figa va passar pel Supermatí per parlar-nos del seu nou llibre, llibre que es diu Gent de Solana, Oriol Bernà.
Sí, una obra on hi trobem un recull de diferents personalitats reals i fictícies que han marcat part de la vida de la Bisbal d'Empordà durant molts anys. Solana és el nom fictici de la capital del Baix Empordà i l'autora ho considera un nom en clau. El llibre va ser presentat aquest passat dissabte a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal.
I, evidentment, ha passat per Ràdio Capital. Si passa a la comarca i és important, passa per Ràdio Capital. I ara per ara, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
És saber si no morirem d'aquesta calorada i, per tant, dit d'una altra manera, conèixer una mica quina és la previsió del temps que ens espera per avui, Marc.
El dimarts tornarà a presentar una jornada canicular. El termòmetre continuarà la croada ascendent i avui potser tocarem els 35 graus. Però la notícia no està l'elevada temperatura màxima, sinó també la mínima, que marcarà valors de nits tropicals iguals o superiors als 20 graus. Així doncs, viurem un dia entre els 18-20 graus mínims, els 35 quasi màxims, i tot això amb estat del cel entrenyinat per núvols alts que incrementaran encara més la sensació de calor que notarem. Per demà i demà passat la temperatura podrà pujar encara una mica més i segurament acabarem assolint els valors més alts des de que hem començat l'any. Podem passar dels 35 graus màxims al migdia i amb nits que es faran de mal dormir amb més de 22 graus mínims.
Doncs ja us ho diré jo, quin cunyàs dormir amb aquesta temperatura i quin cunyàs despertar-se amb aquesta temperatura, que ara mateix registra a l'Empordà una temperatura mínima de 18 graus i mig que trobem a Begur i una temperatura màxima que trobem a Pals, on el termòmetre marca 23 graus de temperatura. 23 graus de temperatura a les 8 i 7 del dilluns 14 de març. Temps per l'opinió. Que avui arriba derivada d'aquesta notícia que vam publicar fa uns dies, en la que dèiem, de fet el diumenge crec que la vam publicar, en la que dèiem que les policies estaven en alerta per l'arribada de lladres que podien venir de Barcelona a fer el seu agost a l'Empordà. Doncs de tot plegat, en Pere Moreuny n'ha fet el seu comentari.
Les policies locals de l'Empordà en alerta pels grups de lladres procedents de l'àrea de Barcelona. Així és el titular d'una notícia publicada en aquest nostre mitjà i que m'ha fet gràcia, la veritat. Procedents de l'àrea de Barcelona. Sembla que tot, bo i dolent, ens hagi de venir d'allà. De Can Fanga ens arriba el manar del turisme, els Ports Caient, els ingressos municipals per segones residències i en Carles Puyol, que se'l pot veure passejar per Plaça Nova de Palafrugell de tard en tard. Però també d'allà, de Mordor, ens arriben les cues quilomètriques a les nostres tranquil·les carreteres, els malparits que ens contagiaran la Covid i els lladres que ens entraran a robar. Com si nosaltres no en tinguéssim, de cotxes, o de Covid, o de lladres. Anar a l'infern no ens interessa, és molt més bonic l'Empordà. Ens abracem estereotips i tòpics per sobreviure a un món massa complex i canviant. Un món que espanta per incomprensible, de futur incert i preocupant. Per combatre'l necessitem certeses, veritats, saber que tot allò de dolent ve de fora. Els lladres són xaves i Putin té la culpa de tot, del preu de la benzina, de la manca de materials de construcció, de la falta d'aliments als supermercats. Necessitem que ens ho diguin per tranquil·litzar-nos. I les necessitats són el més gran negoci en el capitalisme triomfant. I no dic pas per la notícia dels lladres, que ens coneixem, bacallà, que els lladres que viuen de petits furs allà on s'acumula la gentada vindran a fer la seva particular temporada d'estiu a l'Empordà és d'una evidència palmària i redundant. Però anem més enllà, parem una mica, pensem en qui farà el gran negoci amb tots nosaltres. El venedor d'alarmes que passeja amb el caient? El polític que et vendrà mà dura contra el desgraciat? L'opinador professional que et repeteix cada dia la versió del sistema segons la qual tot allò de dolent que ens passa és culpa de Putin? No sé vostès, però a mi els venedors de certeses em fan arrufar el nas.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. You mumble under your breath, I doubt you know what she said. Let's get this off of your chest, right here, right now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred.
tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats getting low.
Travel With Us, estem parlant d'una producció de l'any 2015 produïda pel DJ Marcus Marr i el cantant indie Chet Faker. La cançó es diu The Trouble With Us, una història que va sorgir després que Faker i Marcus Marr connectessin a través de les xarxes socials. En una entrevista, el productor va explicar que Faker havia posat una de les seves cançons a Twitter, que ell li va agradar directament la seva veu i que li va fer una proposta de tema conjunt. La cosa és que un estava en aquell moment a Austràlia i l'altre estava al Regne Unit, a Londres, des d'on van produir aquesta cançó que es diu The Trouble With Us, que és cançó del dia d'avui, cançó del matí d'avui, dimarts 14 de juny del 2022. Fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca. No marxeu.
El primer Festival de Música de Catalunya està d'aniversari. Al Portaferrada celebrem l'edició número 60 amb les actuacions de Leon Bridges, Jay McCallum, Simple Minds, Manolo García i molts més. Compra ja la teva entrada a portaferrada.cat. Go Portaferrada.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us ho hem dit a la portada. Avui comencen en més de 60 municipis catalans les proves d'accés a la universitat. Més de 40.500 estudiants s'examinaran durant els propers 3 dies, Anna Salvador.
Aquest any es recupera el format prepandèmic i les proves, com deies, es faran en 3 dies i no en 4, com s'havia fet pel Covid. A més, els alumnes tampoc hauran de portar mascareta mentre facin els exàmens. Els alumnes es distribuiran en una 60ena de municipis que acolliran 207 tribunals. Gairebé tots estaran en campus universitaris com la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, la Pompeu Fabra o la Universitat de Girona. El primer examen d'aquest any és el de la llengua castellana i literatura de la fase obligatòria de les proves, que consta d'un total de 5 exàmens. A part d'aquesta, els alumnes també s'han d'examinar d'una matèria a escollir entre les matèries de comunes d'opció del batxillerat com llatí, matemàtiques o fonaments de les arts. Els alumnes obtindran les notes dels exàmens el 29 de juny.
Doncs a veure d'aquí què n'acaba de sortint, quina fornada n'acaba sortint, i veurem també quina és la nota mitjana que acaba sortint dels alumnes de les proves aquí al Baix Empordà. Recordem que fa uns anys havíem publicat que el Baix Empordà tenia una de les notes més baixes. Veurem si hem aconseguit revertir aquesta tendència.
Supermatí a Ràdio Capital.
I us ho explicàvem ahir la tarda. Els bombers van estabilitzar un incendi agrícola que va obligar a tallar la circulació de trens i la C-66 a la zona del Salrà, la carretera que va, diguem-ne, de Girona cap al Baix Empordà, entrant per Rupià i per la Pera. Doncs bé, els bombers van estabilitzar cap a dos quarts i mig de set de la tarda aquest incendi fet en un camp de rostolls al municipi de Salrac i que havia obligat a tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià i la C-66 entre Bordils i també Salrà, Sergi.
El cos d'extinció d'incendis va rebre l'avís 5 minuts abans de les 5 de la tarda per l'inici de les flames en un camp de cereals entre Salrà i Juià. I des del principi es van concentrar en evitar que les flames es propaguessin més enllà de les vies i la carretera. El dispositiu del cos va incorporar 13 dotacions terrestres, 2 avions i un helicòpter, per mirar d'extingir les flames abans no creuessin la via del tren i la C-66. Afortunadament, l'incendi va poder ser estabilitzat.
I aquest cap de setmana hem sabut que hi va haver un xoc entre una locomotora de mercaderies i un tren de ferrocarrils de la Generalitat i que es va saldar amb una trentena de ferits. Doncs bé, en aquell tren hi havia un veí de Palafrugell i, vaja, ens hem interessat per com va anar la cosa i sobretot com es trobava.
Alemany, un jove veí de Palafrugell ha explicat que anaven amb el tren quan han escoltat de sobte una botzina i tot seguit han xocat amb la locomotora. Els passatgers del tren accidentat a Vilaseca aquest diumenge a la nit han relatat que estaven tranquils pocs minuts abans de la col·lisió amb una locomotora de mercaderies. En el comboi hi viatjaven unes 75 persones, de les quals una trentena han resultat ferides de diversa consideració. 29 dels ferits han estat atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques al mateix baixador de Vilaseca. Segons Renfe, la circulació ferroviària al tram Tarragona-Vilaseca-Cambrils-Reus ha quedat afectada per l'accident. Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers de les línies afectades, R15 i R16 s'ha establert un servei alternatiu per carretera des de Tarragona fins a Mora i Tortosa, respectivament.
Perdó, que hem parlat d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat. En realitat, el que era de ferrocarril, el tren era de Renfe, i el que era de ferrocarrils de la Generalitat és la locomotora de mercaderies, que en aquest cas sí que era de l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat. 8 i 18. El ple municipal de l'Ajuntament de Pals va aprovar provisionalment la modificació de dues ordenances fiscals per incloure bonificacions sobre la instal·lació d'energies renovables.
Concretament, l'ordenança fiscal número 5 sobre l'impost de construccions, instal·lacions i obres. S'ha afegit una bonificació del 90% de la quota sobre el pressupost que correspongui, amb un límit de 400 euros i sempre que la potència PIC instal·lada sigui superior en un 30% a la potència contractada. Aquesta bonificació s'afegeix a la ja aplicable en les obres de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
S'ha afegit, però, encara una altra bonificació, Anna.
Exacte, a l'ordenança fiscal número 3 sobre l'impost de béns immobles s'ha afegit una bonificació del 50% amb un límit de 500 euros anuals sobre la quota dels béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes d'energies renovables. Aquesta bonificació es podrà sol·licitar dins els 5 anys següents a la finalització de la instal·lació i tindrà efectes pels 5 exercicis següents a la sol·licitud. Aquesta bonificació s'afegeix a les ja aplicables en immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses o persones jurídiques, els habitatges de protecció oficial, els béns rústics de cooperatives agràries i l'habitatge habitual de les famílies nombroses. Aquestes noves mesures es podran aplicar a partir de la publicació de l'aprovació definitiva, que es preveu per finals de setembre.
I des de Casa Vells hem aconseguit recollir el testimoni de dos apicultors de la comarca, i és que vam poder conèixer la feina que fan la Glòria Simón i en Jordi Entreserra. Són dos apicultors propietaris del Mas Entreserra que van visitar l'espai Veus de l'Empordà, Maria.
Tots dos van començar aquesta aventura en diferents moments de la seva vida. En el cas d'en Jordi, va ser com a hobby i era una manera d'escapar de la feina. Llavors va ser quan la Glòria va quedar-se sense feina i va sorgir la idea de demanar un ajut a la Generalitat per nous apicultors. Els hi van concedir i van iniciar aquest projecte.
I em vaig trobar doncs enmig i el no tindre jo feina, doncs vam tirar endavant un projecte que no sabíem on aniríem a petar, perquè era anar a botigues i demanar a veure qui volia vendre la nostra mel i tothom et deia que ja en tenia.
Als inicis els va costar iniciar la feina, tot i estar a Baix Empordà. A més, la feina per dos autònoms va ser complicada a l'hora de realitzar la transhumància.
Transhumància és agafar les abelles d'un lloc,
sí,
i portar-los amb un altre per fer diferent recollida de mel. Per exemple, ara els tenim en el taronger perquè estem recollint mel de taronger. Quan acabi la floració, que serà en uns 15 dies, traurem la mel de taronger, traiem les caixes i els aportem cap a, segurament a les Gavarres, per fer el que és la mel de bosc que nosaltres en diem, que és alzina i roure.
I semblarà una obvietat, però de què s'alimenten les abelles que tenen aquests apicultors?
Les abelles s'alimenten de mel, per això en Jordi i la Glòria tenen unes caixes amb divisions que permeten extreure la mel que volen vendre sense afectar la producció pròpia per les abelles. Així no han de donar menjar a les abelles. A part de produir mel, també diversifiquen la seva activitat fent sabó, tallers, espelmes, entre moltes d'altres coses. El coronavirus va afectar la producció i a la venda de mel. Venien els seus productes als mercats i a les fires, però el coronavirus els va frenar. Els productes que creen des de la seva masia són del tot naturals. Hi ha moltes persones que tasten per primer cop la mel a la seva parada del mercat, perquè hi ha una mel per cadascú. La mel que produeixen és del massís de les Gavarres.
Gràcies, Maria Alzina. Lorena, explica'ns una mica qui va ser Pere Caner.
Va ser un mestre, escriptor, historiador i arqueòleg que es va especialitzar en la història del Baix Empordà i en el municipi de Calonge. L'any 1950 va començar a ensenyar a l'escola de Calonge, però per culpa del franquisme no va poder seguir fent de mestre i va anar a treballar a una empresa de construcció. També va ajudar a obrir el Museu Folclòric de les Gavarres i va fundar el Centre d'Estudis Calongins Colònico, on fou nomenat secretari.
Ara se'n farà un homenatge amb un programa commemoratiu que s'iniciarà el 18 de juny. Quins són els actes que hi han previstos per fer?
El proper dissabte, 18 de juny, a les 11 del matí, al cimentiri Calongí, a la seva tomba es farà una ofrena floral. L'acte s'iniciarà amb la benvinguda del president de l'entitat, Jaume Aymar i Regolta, i una interpretació musical a càrrec del violinista Sergi Alpiste.
Al juliol hi haurà una xerrada dins del programa de la trobada cultural, però es farà alguna altra activitat?
Sí, es farà un acte organitzat per Josep Clàssic i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que tindrà lloc el divendres 8 de juliol amb la inauguració de l'exposició fotogràfica Centenari del naixement de Pere Caner i Estrany. La mostra aplegarà unes 150 fotografies aproximadament, agrupades en dos blocs. En un glob hi haurà fotografies que apareixen ell i en l'altre fotografies que ell va realitzar. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 31 d'agost.
I, com havíem dit anteriorment, el 23 de juliol es farà més una xerrada que integra el programa de la 36a edició de la Trobada Cultural i que estarà dedicada també al centenari del naixement de Josep Gendrau.
Exacte. A més, per la Festa Major de Sant Martí, el 12 de novembre concretament, es farà la visita guiada passejant pel llegat de Pere Caner. Serà una visita literària amb tocs històrics pels principals racons del nucli de Calonge i aquesta ruta començarà a les 11 del matí i acabarà a la biblioteca amb un vermut. Finalment, l'últim acte serà el 3 de desembre a la Sala Fontova, on tindrà lloc la conferència Pere Caner, un personatge polifacètic. Aquesta conferència és una iniciativa de la Taula de Cultura de Calonge.
Gràcies, Lorena. I els alumnes de l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols estrenen Vericaldista, un musical realitzat per ells mateixos i fet a partir de textos de l'escriptor i dramaturg ganxó Narcís Masferrer.
La presentació del film es farà al Teatre Auditori, que porta el nom de l'escriptor, el proper dijous 16 de juny a les 6 de la tarda. En el film han participat els alumnes i el professorat de l'Escola d'Adults i consta de 7 cançons que Masferrer ja tenia preparades i que s'han adaptat per a la pel·lícula. Amb la projecció que es farà, es recupera d'aquesta manera la presencialitat d'aquest acte que s'havia hagut de retransmetre a través del canal Ganxó de YouTube els dos darrers anys per culpa de la pandèmia. El guió literari parteix de la proposta que van fer el 2013 l'exdirector de l'Escola d'Adults, Toni Ferrer, conjuntament amb Judit Albertí. La peça dura uns 75 minuts i es basa en els textos i dibuixos que conformen el fons Mas Ferrer dipositat a l'Arxiu Municipal. El títol de l'obra, Vericaldista, que és la paraula clau del musical, i no té un significat concret, sinó bé que tot apunta que volia dir persona que li agrada l'alegria i la xerinola sanes. I és que ve d'una cançó que cantaven Mas Ferrer i els seus amics en la música de Shanghai Lil, de la pel·lícula Desfile de Candilejas del 1933 i que va ser recuperada per Toni Ferrer Gallego. A la pel·lícula de l'Escola d'Adults, on la gran majoria d'escrits són sortits de la ploma de Mas Ferrer, l'autor la fa servir força i a vegades amb alguna versió com la Vericalda.
I l'escriptora baixempordanesa Zeta Figa va passar pel supermatí de Ràdio Capital. Ens va parlar del seu nou llibre Gent de Solana. En aquesta obra hi trobem un recull de diferents personalitats, reals i fictícies, que han marcat part de la vida de la Bisbal d'Empordà durant molts anys, Oriol Bernà.
L'escriptora de Baix Empordanesa, Zeta Figa, va passar pel supermatí de Ràdio Capital per parlar-nos del seu nou llibre, Gent de Solana. En una entrevista realitzada per Marc Lapés, ens va explicar que aquesta obra va sorgir d'un treball de l'Aula d'Escriptura de Girona, dins d'un curs de ficció.
Jo tenia al cap les persones de la Bisbal, que ja no estan vives fa temps, però que van d'alguna manera marcar la meva infància, perquè eren persones molt, molt particulars, que vivien una mica despenjats, diguéssim, en general, i que podríem dir que marcaven una diferència amb el que era més convencional.
Mm.
I parlo tant de persones com molt marginades, molt, inclús molt pobres, com d'altres que no ho eren, no? Però que eren particulars, eren diferents de la majoria.
En el llibre explica com era la societat de fa uns anys. Segons ella, molt menys individualista i es preocupava per les minories marginals.
D'alguns d'ells serien persones que podien anar a petar amb un psiquiàtric, diguéssim, però que d'alguna manera la gent de la Bisbal, la mateixa comunitat, els acollia i els contenia i els ajudava. O sigui, ells eren part de la comunitat, no? Érem un temps que no érem tan individualistes com ara. I aquesta gent, podíem anar un tros de pa, o sabies on vivien, o si necessitaven ajuda, el que ho demanaven, saps? Hi havia una relació.
Ens va parlar també sobre la gent solitària que vivia del que els donava les gavarres, que es deixava veure per la Bisbal de forma esporàdica, però que no necessitaven el contacte diari amb el poble per subsistir. Segons Zeta, això ara mateix costa molt de veure.
Mira, tinc el primer i l'últim són gent de muntanya, gent que vivia a les gavarres i que vivia de lo que li donaven les gavarres, cosa que ja no existeix. Gent molt i molt solitària, frèstega, que baixava a la Bisbal a mercat o a vendre alguna cosa o comprar alguna cosa, però que eren realment de bosc. I això, clar, ha sigut també interessant el procés de recopilar les feines del bosc que es feien abans, les que feia, per exemple, el doctor Godó, i això he tingut testimonis molt bons.
Solana és el nom fictici de la capital del Baix Empordà. L'autora ho considera un nom en clau. El llibre va ser presentat aquest passat dissabte a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà i va comptar amb Jordi Pujol, professor de l'Aula d'Escriptura de l'Ajuntament de Girona.
Un minut i mig i seran 8:45, a punt encara per la informació esportiva. I és que l'escocès Johnstone guanya l'Empordà Challenge de golf celebrat a Gualta. Les instal·lacions de l'Empordà Golf Club van ser l'escenari aquest cap de setmana d'una competició que va coronar aquest escocès amb el primer lloc a la classificació, Sergi.
Johnstone, amb una targeta de 67 cops, es va imposar a la resta de participants i va obtenir la seva tercera victòria en el circuit del Challenge Tour. Diversos golfistes arribaven a l'última jornada d'un torneig que es va disputar entre el 9 i el 12 de juny amb opcions de triomf. Finalment, l'escocès va ser qui millor va aguantar la pressió i es va adjudicar el títol de campió per davant de l'anglès Clemens i del suec Dan Torp, segon i tercer, respectivament, de la general. Dels 9 catalans que hi participaven, els més ben classificats van ser Quartero, Rousseau i Jordi Garcia. L'organització a Gualta d'aquesta competició pertanyent al Challenge Tour ha esdevingut tot un èxit i se suma a la magnífica imatge que el club Empordà Golf va deixar en els dos tornejos que ja va albergar l'octubre passat, com eren l'Empordà Challenge i el Challenge Costa Brava.
Gràcies, Sergi. Senyals horàries de 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Fa pocs dies, a la zona de bany de la Cala d'Aigua Blava es van instal·lar més de 30 morts de formigó sobre l'herbí de Posidònia. Diverses entitats ecologistes han denunciat aquesta acció, una d'elles és Associació d'Amics de les Illes Formigues. Per entendre una mica més el que està passant, avui ens hi visita la Conxi Rodríguez, que és biòloga, professora de la Universitat de Girona i membre de l'entitat. Senyora Rodríguez, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
D'entrada, per posar una mica de context, quina és la importància dels camps de Posidònia?
Bé, tenen molta importància perquè sobre fons de sorra hi ha molt poques espècies que s'hi puguin instal·lar vegetals. Només aquí a la Mediterrània, per exemple, hi ha 6 plantes marines, com la Posidònia, no? Que s'hi poden instal·lar, i algunes algues, però poques. Llavors, elles fan aquests prats on hi troben refugi, aliment, etc., moltíssimes espècies. S'ha comptabilitzat que hi ha més de 1.000 espècies que poden viure en aquests camps. De manera que converteixen un desert marí en un sistema amb vida, no? Que són els prats de Posidònia, per exemple. No?
Clar.
I a part, una cosa... Perdona.
Sí, sí.
Perdona?
Sí, digui, que... disculpi.
Ah, tranquil. Hi ha una cosa que és molt important, i és que amb les seves tiges i les seves arrels fixen el sediment, la sorra, de manera que protegeixen les nostres platges. Per exemple, en aquest moment nosaltres sabem que cada vegada hi ha temporals més forts que estan doncs, arrasant la costa i moltes platges queden destruïdes cada vegada que ve una tempesta, no? Llavors, aquestes plantes el que fan és disminuir la força de les onades. I és molt important que hi siguin, no? Perquè el que fan és protegir la nostra costa. I és, doncs, tenen un rol ecològic, un paper ecològic importantíssim. Ara també he dit dos, a part, fabriquen oxigen, bueno, hi ha moltes altres coses, però t'estic dient dues de molt importants.
Queda
no?
Clar, per tant, quan apareixen aquestes fotografies amb uns morts de formigó, morts són aquests blocs de formigó que serveixen per aguantar boies, no estem parlant de cadàvers. Quan apareix aquest reportatge, aquestes fotografies que denuncien aquests morts de formigó, el que estem parlant és de fer malbé aquests camps de Posidònia i, per tant, de posar en risc aquestes 1.000 espècies que em comentava o aquestes altres facultats que té el prat de Posidònia.
Efectivament. Esclar, quan tu col·loques un mort que pesa 600 o 1.000 quilos a sobre del prat, doncs l'estàs matant. Això, a més, és il·legal, diguéssim, perquè són espècies protegides. I llavors totes les persones que posen aquestes instal·lacions en les platges han de tenir present que no poden col·locar-los a sobre el prat de Posidònia. Llavors el vídeo queda claríssim que hi ha diversos dels morts, d'aquests 30 morts, que ocupen parcial o totalment la pradera, matant-la. I hem de pensar, una cosa que no he comentat, però que és molt important, que la capacitat de regeneració d'aquests prats és lentíssima. Perquè es fa una idea.
Això li volia preguntar, com es regenera això una vegada han quedat els que hagin quedat malmesos?
Es regenera a una velocitat lentíssima. Te posaré un exemple i ho entendràs de seguida. Durant la Segona Guerra Mundial, a Port Cros, a França, van caure 3 bombes sobre un prat de Posidònia i encara es veuen els forats d'aquestes bombes. O sigui, la capacitat de regeneració... és lentíssima, creixen molt, molt, molt a poc a poc. Llavors, efectivament, clar, les fulles surten cada any, però quan poses aquest mort, t'estàs carregant l'estructura que hi ha sota aquesta estructura, és el que creix lentament, no? O sigui, aquest conjunt d'arrels i tiges subterrànies, es diu mata, per si algú li interessa, doncs aquesta mata que sosté les fulles creix molt a poc a poquet i té una capacitat de regeneració que... és lentíssima, o sigui, durant una vida d'un humà no veuries la recuperació d'això.
Ostres, Déu-n'hi-do.
En una guerra mundial estem parlant de 70 anys, una mica més.
Escolti, i ara s'acosta l'estiu, hi haurà una altra vegada una proliferació d'embarcacions a les costes del Baix Empordà. Jo no sé si podem garantir que totes les boies estiguin subjectes a morts que no afectin a prats de Posidònia. Hi ha alguna manera de tenir-ho controlat, això? O requereix que a cada lloc hi hagi algú que faci immersió o enregistri i ho documenti?
Bé, de fet, les persones que fan les instal·lacions ho han de saber. O sigui, primera, i en el cas de que no ho sàpiguen, doncs, per sort, els Amics de les Illes Formigues, una de les coses que està fent, i no només nosaltres, hi ha moltes associacions que ho fan, és la conscienciació de la societat. O sigui, entre tots hem de ser conscients que això no pot passar, i llavors, quan passa, doncs rebre una denúncia ràpidament, que ens informin a nosaltres, nosaltres ho fem arribar a les altes esferes, per dir-ho d'una manera, a la Generalitat i tal, que són els responsables de que això no es passi. De fet, hauria d'haver-hi una vigilància i cada vegada que es fan instal·lacions la mateixa Generalitat hauria d'anar a comprovar que s'ha fet les coses correctament. Llavors, per sort, doncs cada vegada hi ha més persones dintre de la societat civil que saben que això no es pot fer i que ens fan arribar aquest tipus de notícies, com ha passat aquesta vegada, no?
No sé si li correspon a vostè, però deixi'm que li pregunti si sap quines alternatives hi ha a aquest tipus de boies.
Bé, el problema no és el tipus de boia, perquè, a veure, hi ha dos tipus de boies, bàsicament, eh? Hi ha aquestes que són més senzilles, i després hi ha el que es diuen boies ecològiques, que col·loques al mort, i col·loques un bullerí que està situat una mica per sobre del mort, flotant, ¿vale? De manera que la cadena mai arrossega pel fons, no? Però amb dues han d'estar clavades a terra. Llavors, com les dues han d'estar clavades a terra, el que has de fer és que el lloc on es clavin a terra no sigui sobre el prat de Posidònia. És a dir, si aigua blava o qualsevol cala de la Costa Brava es col·loquen boies, les boies sempre han d'estar col·locades sobre sorra, mai sobre el prat de Posidònia, perquè a més està prohibit.
Igual que està prohibit llançar l'àncora de les barques, oi?
Bueno, en el lloc on hi ha camp de boies tampoc es poden llançar ancles i se segueix fent.
Escolti, aquesta acció s'emmarca dins la campanya de Salvem la Posidònia, de l'entitat de la que vostè és membre, Amics de les Illes Formigues. Quines altres accions dueu a terme des de l'entitat?
Bueno, nosaltres, el nostre rol més important sempre és que nosaltres creiem en que és la societat la que ha de protegir el nostre patrimoni. És a dir, tots, entre tots, hem d'intentar protegir-ho. I la millor manera és que la gent conegui el que està passant. Per exemple, aquest estiu una de les coses que volem fer és una manifestació submarina, ja n'hem fet diverses.
Sí.
I en aquesta el que farem és sortir a la platja amb una pancarta en què precisament el que direm és protegint la Posidònia. És un dels nostres objectius aquest any. Però també tenim planejades altres accions. Per exemple, anem fent conferències de persones que coneixen tots aquests temes, ho posem a les xarxes, tenim les xarxes molt actives amb tot aquest rol conscienciador que nosaltres pensem que és molt important. Nosaltres creiem que si tu coneixes alguna cosa, ho protegeixes. I si no ho coneixes, no ho protegiràs. Entén? I aquesta és la nostra filosofia.
I que serveix també una mica de rol o d'eina de pressió a les administracions perquè siguin una mica més curoses o rigoroses, no?, a l'aplicar certes mesures.
Efectivament. Jo crec que bueno, nosaltres tenim... estem contents amb l'administració perquè sovint els hem demanat que diverses coses o hem engegat diverses accions, no?, com la taula de cogestió, etc. I estem contents i nosaltres estem segurs que ens escoltaran quan segur que els hi ha arribat aquesta notícia i segur que s'han posat les piles.
Doncs
esperem
que sigui així, efectivament, esperem que sigui així. Senyora Conxi Rodríguez, biòloga, professora de la Universitat de Girona i membre de l'entitat Amics de les Illes Formigues, de qui intentem informar acuradament de les accions que fan, perquè realment, igual que vostès, nosaltres considerem que el nostre entorn és imprescindible que sigui preservat. Per tant, deia gràcies per atendre'ns i gràcies per la feina.
Moltes a vosaltres, gràcies per donar una visió a la gent del que està passant. O sigui, és important que això ho sàpiga tothom, saps?
Doncs intentarem treballar perquè sigui així. Senyora Rodríguez, gràcies i bon dia.
A vostès.
Adéu-siau, que vagi bé.
Bon dia.
D'aquí 5 minuts seran 8:45 del matí. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal? Com va la setmana calorosa?
Pues això, amb molta calor, amb molta calor. Sí, sí, la veritat és que tenim temperatures que són una mica, no sé, diria que més pròpies a finals de juliol o de principis d'agost que no d'ara. A més, em sembla que ja tenim la segona onada de calor, perquè jo ara fa 15 dies que recordo que també vam tenir un cap de setmana així amb 38 graus.
Sí. Sí, aquesta és més bèstia que l'anterior.
Vols dir?
Sí. No és que ho digui jo, és allò, els registres de temperatura i tot plegat, eh? Però sí. Aquesta és més bèstia i, a més, el millor de tot és que, segons diuen, encara no... Vull dir, fins dijous, divendres, no arribarem al pic d'aquesta bonica onada de calor.
Doncs, escolta, quina molta il·lusió. Aigua, paciència i... no sé.
Doncs mira, del primer, encara del segon, em sembla que cada dia la perdo més.
La paciència és finita. L'aigua també és finita, però la paciència sembla que també, eh?
No, sí, exacte. Bueno, en fi, escolta, deixa'm fer-te la intro com Déu mana. En Josep Lluís Vidal, que és el nostre expert en tecnologia, en oci digital i en totes aquestes coses que són tan pròpies d'aquest segle XXI. I per tant, i amb ell cada setmana parlem una mica dels correveidiles d'aquest mundillo.
Aquest segle XXI crec que té dues característiques. L'alt grau de tecnologia o tecnificació de tot i els problemes mediambientals, tu, eh?
Sí, home, bàsicament, sí. A mi el que més m'alarma són... El primer, el tema tecnològic, cada vegada em fa més mandra, però el segon em fa pànic veritable, eh?
Sí, escolta, però a mi el tema tecnològic, en segons quins moments, també em fa una mica de por, eh? Ara no recordo el nom d'aquesta sèrie que és molt popular a Netflix. Ho tinc a la punta de la llengua, eh?
Black Mirror.
Però que... això, Black Mirror. N'has vist alguns capítols?
Vaig veure tota la sèrie, sí.
Tota la sèrie, vale. Jo només he vist dos. El tercer em fa... el tinc allà i no m'atreveixo a donar-li el play.
Per què?
Perquè estic a mig camí entre... ostres, que guai i... quina por.
No, que guai no. És pavorosa. No, és una sèrie premonitòria.
No. Des del punt de vista, que guai, des del punt de vista de l'avenç tecnològic, de tot el que es pot arribar a fer amb tot tipus de tecnologia, però clar, si això ho apliquem a un mal ús, crec que se li dona, en aquest cas, i cada vegada li estem donant tots plegats a la tecnologia, doncs clar, és premonitori del que tu dius, és una cosa que... I mira, ara he acabat de veure una sèrie a Netflix també, es diu Viajeros, que no sé si n'he sentit a parlar.
No.
Que, mira, et faré, sense fer spoiler, però faré res, 5 cèntims. També té molt a veure amb tots els avenços tecnològics que suposadament es donen d'aquí a molts segles. No especifica la sèrie quants, si són 3 o si són 4, però en tot cas són molts anys. Resulta que arriba un moment en què la humanitat es troba en un moment crític, no? A punt de l'extinció, i els senyors del futur no se'ls acudeix una altra idea que deixar en mans d'una intel·ligència artificial al futur de la humanitat perquè organitzi viatges en el temps i transportin la consciència i la ment de determinades persones al segle XXI per intentar solucionar tot el que va provocar que ells haguessin arribat a aquesta situació d'aquí, doncs, no sé, 500 anys, no?
Mare Déu.
Al·lucinant, eh?
Sí. N'hi havia una altra també a Amazon, no era ben bé això, vull dir, era una altra història, però al final era les persones que morien, els enviaven a un univers virtual, però els hi preservaven l'ànima, i dins d'aquest univers, o d'aquest espai virtual, no univers, però d'aquest entorn virtual, era com una espècie de resort de vacances per gent que era morta en ànima, però que els hi posaven un cos, que era el mateix cos que tenien abans, vull dir, els hi reproduïen el cos, i els hi, com que els hi havien emmagatzemat l'ànima, doncs, i el mateix que en el món real, eh? Vull dir, si vas allò, diguem-ne, per la sanitat pública, anaves a un entorn que era una porqueria, i si t'havies pagat pagat la mútua, diguem-ne, doncs anaves a un resort que era collonut, no? Amb molt de bosc i tal. Tremendo.
Hòstia, però quina putada, no? Perquè si has tingut una vida una mica xunga, doncs era com una reproducció, no?
No, si has tingut una vida xunga, doncs, bueno, jo què sé, si tenies pasta i t'havies pagat, anaves al resort de vacaciones, anaves al marinador dels difunts, diguem-ne. No recordo com es deia, però també tenia el seu punt, eh? Però és que, no sé, és que és això, entre mandra, por i inquietant, que és una mica tot plegat.
Bueno, doncs pues mira, mentrestant aquí, el que hem de dir a aquest segle XXI és l'adeu a l'Internet Explorer de manera definitiva.
Hombre, espera, un moment, perquè...
Sí, vinga,
un moment,
va, pausa.
És que anava a posar una cançó trista, però no l'he tenia.
No, per què? No cal.
Adeu a l'Internet Explorer.
A l'Internet Explorer, sí. Se n'ha anunciat moltes vegades, se n'ha dit moltes vegades que ja moriria, però de fet ha estat una mica com una mort anunciada, però per passos, per versions i també per sistemes operatius. Ara, clar, resulta que el proper 15 de juny Microsoft ja ha dit que deixarà de funcionar, que ja no rebrà cap mena de suport de cap tipus per cap de les versions, perquè, a més, és que ja no és compatible amb algunes versions de Windows 10, el sistema operatiu vigent de Microsoft, no? A més, el que sí que és continuar no descatalogat, per dir-ho així, és el Microsoft Edge, el navegador actual de Microsoft, que per cert està basat en Chrome, vull dir, té el mateix motor, té el mateix software per darrere que el Chrome, vull dir que al final és una qüestió d'aparença i d'organització de menús.
Però el Chrome deu ser un software de Google, no?
No exactament. És un software basat en codi obert, però després té una part important de codi propietari, que és de Google. Al final, Chrome sí que és una marca patentada, evidentment, però diguem-ne que el cor o l'ànima, ara que parlàvem d'això, doncs no és de Google, és com Android. La clau, la base del sistema dels Android no és de Google.
Jo pensava que sí.
No.
Pensava que era al revés, no? Que Google generava això i ho alliberava.
No. De fet, si recordes l'episodi que va haver fa un parell d'anys de la guerra entre Estats Units i la Xina, la guerra comercial que va provocar que els mòbils xinesos, com per exemple els Huawei, deixessin de portar sistemes operatius Android?
Sí.
O que amenaçava?
Sí,
vale,
sí.
Doncs què va passar? Doncs que Huawei va desenvolupar el seu propi sistema operatiu basat en Android. Però clar, sense les aplicacions natives d'Android. De Google, millor dit.
Oh, amigo.
Sí. Android és com un sistema operatiu de codi obert, de codi lliure. Però bueno, que ens desviem.
Sí. Que
Microsoft Internet Explorer, amb el que hem crescut molts de nosaltres i amb el que ha estat el nostre primer navegador d'internet i amb el que hem descobert el fantàstic món d'internet, mor ja definitivament i ja no serà compatible absolutament en res a partir del 15 de juny. Ja el Microsoft li retira el pressupost.
També, segur que també li haurà retirat.
Sí. L'assignació, que diuen, no? I bé, doncs s'acabó Internet Explorer, quina pena. Ara, si t'ha donat temps a que busques una cançó trista, però no sé si ho has fet.
No, la veritat és que no. No.
Vinga, passem a una altra cosa.
Espera't, a veure, hosti, noi, és que ets molt exigent, trobo.
Mira tu, som dimarts.
A veure, he buscat algú que es digui Goodbye i clar, m'han sortit aquí un munt de...
Goodbye Stranger, hi havia una cançó que es deia així.
Sí, no? Aquesta estava buscant. A veure, si ja posaré Goodbye Stranger.
Clar, home, sigues una mica més fi amb les cerques.
Era Goodbye Stranger, però això és de Supertramp, eh? Vull dir, home, trista no és la cançó.
Home, si comença així una mica melancòlica, no?
Bueno, escolta, per cert, això, ja has parlat, i què has dit de l'Edge, que no el feien servir?
No, l'Edge és el navegador de Microsoft.
És el que porten ara.
Els Windows, quan tu els compres de fàbrica, per entendre'ns, doncs és el sistema operatiu que porten de ser, i no, el que deia és que ja no és un software propi de Microsoft. Està basat en Chrome.
Vale, però és el que porta el Microsoft, sí, sí.
Sí, el porta Windows, sí.
Bueno, escolta, trec Supertramp, eh?
Sí.
Vinga, va. Molt bé, va, què més?
A veure, parlem a una cosa una mica més actual. Anem a WhatsApp, que tenim un parell de cosetes de WhatsApp interessants per explicar. Una, relativa a les còpies de seguretat. les copes de seguretat des de fa, crec que són 4 anys, si no m'equivoco, es fan a la nube, no? Al núvol de tant d'iCloud, en el cas d'Apple, com en el Google Drive, en el cas dels mòbils, en els mòbils Android. El que passa és que Google, des de fa ja un any i poc aproximadament, ha començat a restringir una mica tot el que té a veure amb la capacitat il·limitada dels comptes, il·limitada entre cometes. Saps, per exemple, que des de l'any passat Google Fotos té una capacitat limitada a 15 gigas, quan abans tenies amb una certa qualitat podies guardar el que volguessis, no tenies limitació d'espai. Vale. Doncs resulta que també des de principis d'aquest any les còpies de seguretat que es fan de WhatsApp, de tot la nostra activitat a WhatsApp, a Google Drive, doncs també comença a computar pel total del compte de Google Drive. És a dir, que si tu tens 15 gigas amb la versió gratuïta, que és el que donen...
Sí, això t'entra doncs, tot.
Aquí comences a sumar gigas també, no?
Va.
Doncs WhatsApp el que ha fet ara ha sigut provar una nova eina que permetrà que tu puguis rescatar aquesta còpia de seguretat i guardar-te-la en un altre lloc, sense necessitat d'haver de... M'estic desconcentrant molt perquè tinc un gos aquí darrere que està bordant.
Ah, bueno. Jo tinc el nen que està plorant. Mira,
si doncs mira, anem apanyats avui. Això, que WhatsApp està provant una nova eina que permetria exportar les còpies que tu ja tinguis fetes del xat de WhatsApp en Google Drive perquè la puguis guardar, doncs, per exemple, no sé, en un pendrive, en un disc dur extern o en qualsevol altre lloc, perquè ara són visibles però no les pots descarregar i, a més, no les pots executar de cap manera.
Clar.
Bé, al final es tracta d'una eina interessant, sobretot si canvies de telèfon i vols restaurar el WhatsApp exactament igual, amb tot l'historial d'imatges, de vídeos, de xats, evidentment, de qualsevol cosa que tinguis emmagatzemada al WhatsApp, tot això, sense que t'hagis de preocupar per comprar un pla d'emmagatzematge a Google.
Bueno, home, sembla una bona cosa aquesta, no?
Sí, perquè al final, doncs una mica la qüestió és, ja que WhatsApp és una eina gratuïta, doncs no haver de pagar de manera, no sé, no encoberta, però sí per tenir més seguretat amb els teus backups, no? No haver de pagar si no vols pagar.
Per mi això del WhatsApp és un misteri, eh? No sé quantes vegades he fet còpies de seguretat i no sé quantes vegades, cada vegada que he hagut de reinstal·lar alguna cosa, les he perdudes totes, així que no sé.
No, doncs a mi sí que m'ha funcionat. De fet, gairebé sempre m'ha funcionat. De fet, diria que sempre m'ha funcionat.
Sí?
Vull dir, sí, que he canviat de terminal i clar, evidentment, al tornar a instal·lar el WhatsApp, doncs el primer que et pregunta és si vols restar una còpia de seguretat que ha trobat amb data tal data. I mira, doncs al final sí, va funcionar perfectament sense cap problema.
Bueno, doncs mira, tot això que tens de guanyat, perquè ja et dic que jo sempre pillo. Va, escolta, més coses. Som-hi.
Doncs més WhatsApp i una última cosa per comentar avui, i és que si no t'agradaven els grups, si no t'agradava tenir converses interminables per els grups de WhatsApp, i doncs mira, ara t'agradaran una mica menys potser, no? Perquè abans estaven limitats a 256 persones, però ara acabaran fins a 512.
En un grup?
Sí.
En un grup o en una llista de distribució? En un grup.
Jo també penso en la llista, però malament, no. En un grup.
Ostres.
Els grups estaven limitats a 256 usuaris i ara WhatsApp doncs ha dit que ho amplia fins a 512 persones.
Ostres.
Bueno, no té més. La cosa és aquesta.
Home, no té més. Perdó, qui fa un grup amb 500 persones?
Ui, els grups de... No sé, ara no se m'acudeix, però...
De pares, d'escola.
Mira, sí, d'on ho dic. No sé, tens allà tota la classe. Sí, jo crec que tens l'institut sencer, no?, directament. Des de P3, no?
Home, sí, és un grup de 500 persones, tu diràs.
Doncs ja ho tens. Això encara no s'ha aplicat, és a dir, que encara és una versió beta, encara s'està provant, però que no trigarà gaire tampoc en fer-se efectiu en les properes actualitzacions, millor dit. I vaja, no té més, vull dir, al final no és una novetat, no és una una prestació més de la plataforma, senzillament que, bé, doncs ara en lloc de ser 253 persones, doncs permetran que siguin 512.
Carai, i això quan entra en vigor?
No se sap exactament per això, perquè ara mateix és només una versió beta, però no s'ha publicat encara la versió definitiva. No trigarà gaire, eh? Jo crec que això durant els... Si no serà aquest estiu, poc després de l'estiu ja ho tindrem en totes les actualitzacions properes.
Per cert, hi ha un parell de temes, un que és recurrent de cada setmana. Ara fa dies que no parlem d'Elon Musk i la seva aventura de Twitter.
Sí, està una mica parat el tema, perquè des que va sortir aquella informació que deia que paralitzava la compra per intentar saber exactament quin percentatge de comptes falsos i gestionats per bots, i que si aquest número de comptes no baixava del 5% del total, que no feia cap més moviment. I aquí s'ha quedat una mica parada la cosa. No sé si tindrem culebrón de verano.
Sí, jo he vist alguns tuits d'ell així una mica, no sé si polèmics, però que pensava, ui, aquest s'està fent enrere, vamos.
És que fa tanta mandra aquest home ja.
Sí, home, ell fa molta mandra, sí.
Em fa molta mandra que se'n vagi l'espai, o no, potser no.
Que se'n vagi l'espai, o no,
que encara la liarà.
A l'espai hi ha molta brossa.
Hi ha molt cap per recórrer.
Espaial, encara, hi ha molta brossa d'aquesta, com diuen, basura espacial.
Sí, que no sé si estem pitjor aquí o allà dalt,
No sé si fa tanta calor allà. Bueno, escolta, i l'altre tema, que també és un tema recurrent, que no sé si... No pretenc fer-te un atracament, però no sé si tens alguna novetat al respecte, que és aquest famós botó d'edició de Twitter, o aquesta possibilitat de Twitter d'editar piulades.
Sí, això va ser una de les primeres, entre cometes, mesures que va anunciar Elon Musk quan estava convençut de que comprava Twitter i que ja ho tenia tot encarrilat, i que va dir, és que hem de permetre que Twitter pugui permetre fer edicions. Twitter, al cap de dies, es va avançar i va dir, escolteu, això ho farem, i no és una qüestió d'Elon Musk, o sigui, no és un mèrit d'Elon Musk, van apressurar, no?, aquest suposat mèrit, no?, i van dir que ho implementaríem. Però tampoc se n'ha sabut res més. A veure, tot això, saps què passa? Que totes aquestes novetats importants normalment realment no s'anuncien per part de les companyies, sinó que es filtren, són filtracions periodístiques a través de mitjans especialitzats. Llavors el que passa és que des de que es filtren, intencionadament segurament, per provocar debat i que se'n parli, etcètera, fins que s'implementen, doncs passen uns quants mesos. Per què? Doncs perquè quan es filtren normalment s'estan provant amb versions beta, amb un grup reduït d'usuaris, no s'han testejat prou com per saber si realment funcionen correctament, i llavors encara triguen uns mesos sense llançades al mercat. Però, vaja, que d'això ja fa doncs ben bé un parell de mesos, que és quan va començar una mica tot aquest culebron d'Elon Musk, i bé, ara de moment no hem tornat a saber res més. Veurem.
Bueno, doncs escolta, veurem com va la cosa. Ja tindrem temps de comentar-ho, no?
I ja seria hora que poguéssim editar tuits, perquè això d'haver de repetir tuits, doncs no ho mola.
Ja.
Sobretot quan te deixes de mencionar algú i has de fer-te una resposta a tu mateix, menciona algú, no?
Sí. A mi em passa una cosa, que és que com que sempre escric molt ràpid i a més tinc uns dits que semblen botifarres, sempre cada vegada que faig alguna piulada, no hi ha, gairebé sempre faig alguna falta o algun error de picatge d'aquests que, jo què sé, que en comptes de la A apretes la S, no?, que estan de costat. I després, amb Marc Lapés, No sé com s'ho fa, però és el que sempre detecta aquestes cagades, però al minut, a més. No sé si és, que, no sé si és que rep una notificació quan faig una piulada o alguna cosa, però no hi ha piulada que jo faci.
No vols dir que el Marc Lapés no és un bot, també, a vegades?
Un bot. El Marc Lapés és un boig, no un bot.
volia dir que és una intel·ligència artificial que està allà, saps?
No. Artificial no ho és, i intel·ligent, bueno, està per veure també. Va,
és
escolta.
Broma, Marc Lopés.
Sí, home, sempre des del carinyo i des de l'estima absoluta. Josep Lluís, que vagi bé, fins la setmana que ve.
Bona setmana, adéu.
Una abraçada, adéu. I res, nosaltres que refem una petita pausa i estem a punt d'acabar el supermatí d'avui.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs ja estem a punt de tancar el programa d'avui. D'entrada, anem a passos. Primer, el que fem és fer un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
El dimarts, jornada canicular. El termòmetre continuarà la croada ascendent i avui potser tocarem els 35 graus. Però la notícia no està l'elevada temperatura màxima, sinó també la mínima, que marcarà valors de nits tropicals iguals o superiors als 20 graus. Per demà i demà passat, la temperatura podrà pujar encara una mica més i segurament acabarem assolint els valors més alts des de que hem començat l'any.
Qui diu Albert diu Marc Vilà, eh? Ens hem equivocat. Res, gràcies per acompanyar-nos un dia més en un nou Supermatí aquí a Ràdio Capital. Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa. En Martí Seguer, en Marc Clapés, en Josep Lluís Vidal, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, en Gerard Tascaig, en Sergi Villena, l'Àlex Cordon, la Maria Alzina, la Paula Brines, la Paula Balcebre, l'Oriol Bernà, la Mariona Fernández i la Marina Saura. També, òbviament, l'Albert Aparicio i en Marc Vilà, que cada dia ens acosten la previsió del temps. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem puntualment demà a les 8. Que vagi molt bé, passeu molt bon dimarts, aneu en compte amb la calor, passeu per l'ombra. Ens tornem a escoltar demà. Adéu-siau.